Eixample Esports, amb Jordi Gaia.
Hola, què tal? Benvingudes i benvinguts una setmana més a l'Eixample Esports. Aquí Jordi Gaia us saluda en aquesta 71ena edició, tot just ja la 25ena de la nostra tercera temporada aquí, a casa nostra, a Eixample Barcelona Ràdio. Com deia, programa ja 71, el 25è de la tercera temporada, on, com cada setmana, repassarem el bo i millor que ens hagin deixat els equips de l'esquerra de l'Eixample de Barcelona. Una setmana més iniciarem el nostre repàs informatiu amb els equips amateurs de la penya barcelonista Anguera. Parlarem també dels blancs, dels equips del Futbol Club per l'esquerra de l'Eixample, i a continuació farem una edició més d'aquells clubs, d'aquelles entitats que tenen futbol però només futbol base, no tenen equips amateurs, com són tant el Club Futbol Don Bosco com la Unió Barcelonista Catalunya. A la segona part del programa, com ens encanta dir a nosaltres, canviarem la gespa pel parquet per parlar una setmana més de poliesportiu, en primera instància per fer-ho dels equips de futbol sala, tant del Club Futbol Sala Eixample com de l'Associació Esportiva Nova Esquerra, i en segon terme, per tancar el programa, marxarem una setmana més cap a Provença a fer cistelles de la mà dels equips de Club de Bàsquet Ipsi. Amb aquesta 71ena edició portem notícies molt positives esportivament parlant. Ara anirem cap a elles, ja que hi ha hagut molts bons resultats, i tot i que no podem faltar la nostra cita una setmana més escoltant aquest Vértigo Dudos per iniciar el programa, ara sí que volem canviar inicialment el nostre to, i és que aquest passat diumenge 6 d'abril, per cert, recordem-ho, que estem repassant en aquesta edició 71 l'actualitat esportiva del passat cap de setmana del 5 i 6 d'abril del 2025, doncs justament aquest passat diumenge coneixíem la trista, tristíssima notícia en caràcter de pèrdua de la mort de Josep Maria Puig Governa, membre des de fa molts anys de la junta d'un dels nostres clubs, com és el Club Futbol Don Bosco, una persona que va donar la seva vida al conjunt blanc i vermell, i sens dubte va fer molt i molt bona tasca, i a més, com no pot ser d'una altra manera, de forma totalment altruista. Així que des d'aquí, des dels micròfons de l'Eixample Esports i de part de tota la família d'Eixample Barcelona Ràdio, una abraçada fortíssima a tota la gent del Don Bosco i als familiars i amics de Josep Maria Puig Governa. Aquesta edició 71 va dedicada al Josep Maria, descansi en pau. I ara l'actualitat esportiva i informativa ens obliga a canviar el to i a recuperar el ritme per informar-vos de tot el que ha passat a l'esquerra de l'Eixample, esportivament parlant, aquest passat cap de setmana del 5 i 6 d'abril del 2025. Doncs, com ja apuntava fa només uns instants, ha estat un cap de setmana molt i molt positiu per als de l'Eixample pel que fa als seus resultats. I és que s'ha aconseguit, diria, alguna cosa que només havia passat un cop des de que estem aquí a l'Eixample Esports, i és que tots els equips amateurs de l'esquerra de l'Eixample, estem parlant en aquest cas dels de futbol, han aconseguit guanyar. I pel que fa a la resta d'equips, també hem tingut molt i molt bones notícies per caràcter general, moltes victòries, més sobretot al futbol amateur que no pas, i això és estrany perquè acostumen a tenir un gran rendiment que les entitats tant de futbol sala com de bàsquet, però a la segona part del programa, el poliesportiu, tindrem grandíssimes notícies també per explicar, i és que sense anar més lluny, un equip femení de l'Eixample s'ha proclamat aquest passat cap de setmana campió de Lliga, i dos eixamplins s'han proclamat amb les seves respectives seleccions catalanes campions d'Espanya. Així que l'orgull eixamplí una setmana més aquí a l'Eixample Esports, l'expliquem i de quina manera. Però abans que res, com sempre, recordar-vos que ens podeu seguir a les nostres xarxes socials, ja som més de 400 A Instagram ens podeu seguir a @eixampleesports i també ho podeu fer, i ho agrairem moltíssim si ho feu, que no tenim tants seguidors allà, a les altres dues xarxes socials que tenim, a X, abans denominat Twitter, i també a Facebook, sempre amb la nomenclatura @eixampleesports. I també ens podeu trobar un servidor, que us agrairia molt també si em seguiu a les meves xarxes socials, via Instagram a @jordigallegas i via Twitter, ara denominat X, @_JordiGalla. Doncs ara sí, fets aquests recordatoris, que segurament si tenim temps també farem a la part final, però veurem com anem de temps, ja que tenim molta i molta informació per donar en aquesta 71ª edició. La comencem una setmana més viatjant fins a la segona catalana, cap al grup 3, on hi trobem el nostre màxim representant pel que fa als equips de futbol amateur, i a més ha aconseguit novament un gran resultat, i és la segona victòria consecutiva per als de David Garrido. Resultat final: Unió Deportiva Sector Montserratina 0, Penya Barcelonista Anguera A 3. Grandíssim resultat per als de David Garrido, que no només van sumar 3 punts com a visitants, sinó que ho feien davant d'un dels rivals forts de la categoria. Sense anar més lluny, fins a aquesta jornada era el tercer o quart classificat de la taula. Ara mateix aquesta Unió Deportiva Sector Montserratina, que cau fins a la 5ª posició a causa d'aquesta gran victòria per 0-3 dels grocs. Una victòria que es va fortificar especialment amb una grandíssima primera part, on els de l'Eixample van fer tots els gols. Al minut 26, Elliot Bondia encetaria el marcador per als de l'Eixample, i no seria fins al 42 on Juan Jacobo Irache faria el 0-2. Tot semblava indicar que amb aquest marcador s'arribaria al temps de descans, però res més lluny de la realitat, ja que al minut 43, només uns instants després, un habitual del gol, Daniel Lirón, posaria abans del descans el 0-3, que acabaria sent el marcador definitiu d'un partit on, atenció, hi va haver molta duresa i molta disputa, ja que s'hi van arribar a veure fins a 11 targetes grogues, fins a 5 per part dels jugadors de l'Eixample. La resta de targetes grogues les van veure els jugadors locals. Amb aquesta gran victòria, el conjunt de David Garrido, com dèiem, encadena ja dues jornades seguides guanyant i escala posicions. Ara mateix puja fins a la 10ª plaça de la taula i acumula ja 37 punts, i el que és el mateix, es distancia una miqueta més de la zona de descens. Encara no està matemàticament salvat, però ara mateix, a aquestes alçades de la temporada, té fins a 9 punts de marge respecte del descens, que ara mateix marca com a quart per la cua el filial del Rubí. I una de les bones notícies és que ara mateix els de David Garrido poden mirar més cap amunt que no cap avall, és que queda més a prop un possible playoff descens que no pas el descens. Ara mateix els de l'Eixample tenen a només 5 punts justament el seu rival aquest passat cap de setmana, el sector Montserratina, que és qui tanca les 5 places de playoff, 5è, com dèiem, amb 42 punts, 37 punts per al nostre representant. I pel que fa a la resta de resultats i marcadors d'aquest grup 3 de la segona catalana en aquesta passada 25ª jornada, van ser els següents: Club Esportiu Apa Poble Sec 1, Fundació Acadèmia Hospitalet 2, Unificació Bellvitge 1, Unió Esportiva Rubí B 1, Club Futbol Pallejà 2, CP Sarrià 2, Club Futbol Barceloneta 0, Unió Deportiva Marianao Poblet 2, Sant Vicenç dels Horts 3, Prat B 2, Penya Barcelonista Barquinó 0, Terlenca Barcelonista 7 i Unió Deportiva Gornal 1, Club Deportivo Almeda 5. Ens hem deixat dos detalls, veure com està la part alta. Líder destacat, tot i que va punxar aquesta setmana amb 10 punts d'avantatge, segueix comandant aquest grup 3 de segona catalana l'APA Poble Sec, segon classificat el Terlenca Barcelonista, que, com hem dit, va golejar aquesta jornada. I ens ha faltat dir també qui serà el rival d'aquest proper cap de setmana per als de l'Eixample. Doncs aquest amaterà de la Penya Barcelonista Anguera rebrà a casa al Club Futbol Barceloneta, un dels equips forts de la categoria, que és ara mateix quart classificat amb 42 punts, però atenció, que encadena 3 derrotes consecutives, quan ha perdut 7 partits en total fins ara a la temporada. Per tant, un dels pitjors moments del conjunt marítim a la temporada. Tant de bo puguin aprofitar els de l'Eixample, que si els guanyessin es posarien a 2 punts d'aquest rival que ocupa la quarta plaça. Doncs seguim amb els colors groguets, però baixem una categoria, anem de la segona fins a la tercera catalana, cap al grup 10, on en aquesta 25a jornada, ja fèiem un spoiler al sumari, a la part inicial, tenim més victòries de l'Eixample, i és que en aquest cas l'Amater B també es van portar els 3 punts, en aquest cas no van marxar del camp de futbol de l'escola industrial. Resultat final, Penya Barcelonista Anguera B 3, Futbol Club Valldoreix B 0, grandíssima victòria, tot i que era un equip de la part baixa, va posar les coses molt difícils, tot i el que indica el marcador. I per explicar-vos-ho, després ja situarem una mica quan van ser els gols, què millor que escoltar el primer testimoni d'aquest programa 71 que ens acompanya en exclusiva avui als micròfons de l'Eixample Esports. Parlem en aquesta ocasió amb Marc Prat, una de les figures capdals d'aquest amateur B de la Penya Barcelonista Anguera, central i un dels capitans, que ens feia aquesta crònica d'una victòria que els permet seguir somiant en el playoff d'ascens.
Portem ara una bona dinàmica de partits, aquest és el tercer partit consecutiu guanyat. És un partit que per classificació potser semblaria més assequible, però és d'aquests partits amb trampa. L'equip va sortir mentalitzat. Vam tindre un inici de partit relativament bo, perquè vam marcar el primer gol els primers minuts de jugada. Sí que després vam baixar una mica el nivell d'intensitat. Hi ha molta calor a les 5 allà al camp de l'escola industrial. Finalment, apretant una mica i tal, vam acabar fent 2 gols més del nostre davanter, l'Àlvaro, que va marcar un hat-trick que s'ha fet menció honorífica també, que està allà dalt lluitant amb els pichichis. És un resultat important perquè ens permet seguir dalt a la zona alta i enganxar-nos allà quasi a la possibilitat del play-off, que ara està a 4 punts, però queden alguns partits i l'equip està amb ganes de seguir treballant i de guanyar aquests punts i quedar el més a dalt possible.
Doncs el destacava el nostre protagonista. Parlàvem en aquest cas amb un dels capitans, com dèiem fa uns instants, amb Marc Prat. Destacava especialment a un dels seus companys, a l'autèntic protagonista del partit, com és Álvaro Santiago. Després repassarem les seves dades golejadores, però com ja ens avançava el nostre protagonista, va fer tots els gols del partit, va fer un hat-trick. Concretament Álvaro Santiago marcaria al minut 12, repetiria al minut 26 i amb aquest 2-0 es marxaria cap a vestidors i s'acabaria la primera part. Després del descans, a la segona part, seguiria dominant el conjunt groguet i pràcticament a l'hora de joc, al minut 58, Álvaro Santiago sentenciaria el partit fent el tercer gol i el seu hat-trick particular. Tot això en un partit força net on s'hi van veure només 5 targetes grogues, 3 per als de l'Eixample, 2 per al Futbol Club Valldoreix B. Doncs com dèiem, un dels grans protagonistes del conjunt d'Ivan Parra és l'autor dels 3 gols d'aquesta passada jornada, un Álvaro Santiago que ara mateix està empatat com a màxim golejador amb 21 gols aquesta temporada, amb 2 jugadors més, Carlos Munt de la Unió Esportiva Sants B i Arnau Sabater de l'Inter Barcelona. L'Álvaro Santiago porta 21 gols amb 23 partits disputats, per tant, pràcticament una mitjana d'un gol per partit, ara mateix 0,9 gols per partit, i el que fa que encara no sigui líder és la mitjana de gols. Carlos Munt del Sants porta 21 gols en 22 partits disputats, per tant, lleugerament un millor bagatge, però increïble la temporada que està fent el davanter dels groguets, que intentarà tornar a mullar com el seu equip és sumar aquest proper cap de setmana, en aquest cas visitant el filial del Canyelles, un conjunt, el del barri de Canyelles, que està lluitant per no baixar de categoria. Per tant, tant de bo que els d'Ivan Parra puguin seguir sumant de 3. I és que, com ens deia el nostre protagonista fa uns instants, estan en molt bon moment aquest amateur B de la Penya Barcelonista Anguera. Són ja 3 jornades seguides guanyant i això fa que el conjunt d'Ivan Parra sigui 7è classificat amb 45 punts i que ja matemàticament estigui més que salvat. Per tant, com a mínim jugarà una temporada més a tercera catalana, però com dèiem, fins i tot podrien arribar al play-off, i és que a falta de 5 jornades, de 15 punts per al final, tenen a una hipotètica tercera plaça que podria donar accés al play-off a només 4 punts i a 9 punts a la segona plaça, que és de la Salle Bonanova, en primera posició amb 6 punts més que el segon, en 60 punts en total, i tenim una setmana més a l'intractable líder Inter Barcelona. I abans de canviar els nostres colors, se'ns ha oblidat dir-ho a la part inicial del programa, que avui com a novetat incorporarem alguns partits de futbol base dels quals no acostumem a parlar, i és que han llegut alguns derbis de l'Eixample i era important, evidentment, comentar-los. I un d'ells va ser a la categoria infantil, concretament al grup 8 de la infantil primera divisió, al conjunt, als conjunts anomenats ara sub-13, doncs el conjunt groguet, en aquest cas, l'infantil B de la penya barcelonista Angrés va imposar per 0 gols a 3 a l'infantil A de la Unió Barcelonista Catalunya en aquest derbi eixampli. Els gols els van marcar al minut 10 Samir Mustafa, al minut 15 David Varela i ja a la segona part al 47 Gerard Pinter. Tot això en un partit molt net, molt esportiu, on només hi va haver una targeta groga per cada banda, i té molt mèrit aquest infantil B de la penya barcelonista Anguera, ja que el conjunt groguet és el líder amb 2 punts de marge respecte del segon d'aquest grup 8 de la infantil primera divisió, amb uns grans números en 24 jornades, 20 victòries, 2 empats i només 2 derrotes, 96 gols a favor i 21 en contra. Per tant, gran temporada d'aquest infantil B de l'Anguera. I ara sí, tornem al futbol amateur després d'aquest petit apunt, tornem al grup 10 de la tercera catalana, perquè, com dèiem, seguim amb les grans notícies a nivell amateur, i és que en aquesta passada 25a jornada també va guanyar, i recordem-ho, que això és encara amb més mèrit perquè hi ha molt de rebombori, diguéssim, al club esportivament parlant, molts canvis. Recordem-ho que José María, Chechu Soldevila i Carlos Encabo ja no dirigeixen per decisió pròpia als equips amateurs de l'esquerra de l'Eixample. Parlàvem com una de les notícies destacades del passat programa 70 de l'Eixample Esports. Doncs la notícia és que, de moment, ha agafat els dos equips Manel Martí Pisa, el president de l'entitat, el Tanque, conegut pels seus amics i per la gent propera del club. Doncs Manel Martí, que de moment està fent-ho molt i molt bé, perquè estan sortint els números, i fruit d'això van guanyar, com ja hem dit, els dos equips amateurs també dels blancs. Anem a veure per quin resultat i com ho va fer l'amateur. Resultat final: Futbol Club L'Esquerra l'Eixample A 2, Escola Esportiva Guineueta B 1. I a banda té molt mèrit, ja que es va aconseguir guanyar a ni més ni menys que el tercer classificat d'aquest grup 10 de tercera catalana. Per tant, no era un partit ni molt menys fàcil el que es va aconseguir guanyar a casa a l'Escola Industrial. Per avui escoltar les cròniques i saber com han anat els partits dels conjunts blancs, tindrem amb nosaltres, tant ara com després al parlar del B, a un gran cronista, i és que dona gust a escoltar-lo, i anem a fer-ho ja, i li agraïm la seva participació aquesta setmana a l'Eixample Esports. Avui és el debut de Javier Alario, membre de la Junta del Futbol Club L'Esquerra l'Eixample, que ens fa aquesta crònica d'una prestigiosa victòria de l'amateur que els apropa cada dia més a la permanencia.
Victoria muy importante, sobre todo primero, bueno, la situación del equipo estas últimas semanas, y todo empezó pues de cara, minuto 1, falta que saca la lateral Inder, y el defensa de los visitantes Vladimir, en un intento de despejar la pelota, pues lo que hace es introducirla en su propia portería. A partir de ahí se vio la calidad enseguida de la Guineueta, hasta que en el minuto 12, pues una jugada personal de Asier consigue el empate, y llega al minuto 35 un penalti por manos, parece ser que bastante claras, del defensa visitante Chen, y Inder, colocando muy bien el balón, pues consigue de nuevo poner al equipo local en ventaja. La segunda parte no hubo variación en el marcador, ellos apretaron mucho, pero el equipo con orden, con contraataques peligrosos, que aunque no se culminaron, al final se consiguió una victoria importantísima, que casi casi aleja cualquier fantasma de posible descenso, y ahora hay que refrendarlo la semana que viene, pues visitando el campo del colista.
Doncs ho escoltàvem, grandíssima victòria, ens la explicava molt i molt bé ara fa uns instants Javier Alario, el membre de la Junta de l'Esquerra, perquè ajuda a allunyar cada dia més els blancs de la zona de descens i els apropa també cada dia més a la permanència. I tot això gràcies a un partit que, com escoltàvem, va tenir els seus 3 gols a la primera part. Un gol en pròpia porta d'un defensor de la Guineueta i després, al minut 35, com bé ha dit el nostre company, des dels 11 metres, Inder transformaria també un penal. Doncs gràcies a aquests 2 gols es van portar el gat a l'aigua, com m'agrada dir a vegades, el conjunt blanc, i així es van portar els 3 punts en un partit, això sí, molt i molt mogut també, on a banda de les alternatives sobre el terreny de joc hi va haver molta intensitat, i fruit d'això s'hi van veure fins a 8 targetes grogues, 5 per part de la Guineueta, 6 perdó, per part de la Guineueta, 2 per part del conjunt Eixample. Amb aquesta victòria, el Amatera de l'Esquerra de l'Eixample és desè classificat, continua com a desè amb 32 punts, però cada dia més lluny és del descens, i és que ara mateix és a 13 punts de distància del descens directe quan en falten 15 per disputar. Per tant, virtualment podríem dir salvats, però compte, perquè segons la federació baixen 4 equips segurs i podrien arribar a ser fins a 5, i ara mateix aquesta cinquena plaça per la cua no la tenen tan lluny els de l'Eixample, i és que tenen una distància respecte d'aquesta plaça de 6 punts. Esperem que només baixin 4 equips, però tot i així, gràcies als darrers resultats, els de l'Eixample van tenint una mica més de marge respecte de la zona de descens. Pel que fa a aquesta propera jornada, els de l'Eixample intentaran sumar per tercera jornada consecutiva, com ens deia el membre de la Junta, visitant al CUE, al Club Futbol La Florida B, que només porta 4 punts en tota la temporada i que ja és equip, malauradament per ells, de la quarta catalana per a la propera temporada. Pel que fa a la resta de resultats i marcadors d'aquest grup 10 de la tercera catalana, aquesta passada 25a jornada, van ser els següents: La Salle Bonanova 2, Unió Esportiva Sants B 1, Inter Barcelona 4, Canyelles B 1, Sant Genís Penitents 2, Unió Deportiva Pastrana 1, Club Futbol Alzamora 2, Cerro Club Deportivo 0, CP Sarrià 4, Club Futbol La Florida B 1 i Atlètic Poblenou 1, Club Esportiu Olímpia Viaró 3. Com dèiem ja abans, líder l'Inter Barcelona amb 60 punts. I seguim amb els colors blancs del Futbol Club L'Esquerra de l'Eixample, però ara ho fem per parlar del seu amateur B. Anem doncs cap a la quarta catalana, on el grup 19, aquesta passada 25a jornada, els blancs, ara dirigits, com dèiem, per Manel Martí Pisa, van aconseguir una victòria molt i molt necessària, i a més ho van fer amb una remuntada espectacular per capgirar la situació de 3 jornades seguides sense guanyar. Resultat final: victòria a l'Escola Industrial, Futbol Club L'Esquerra Eixample B 3, Futbol Club Gòtica 2. Com dèiem, els de l'Eixample van emportar-se els 3 punts, però van haver de suar i de valent davant d'un dels rivals de la part baixa de la categoria, un Gòtic que és ara mateix quart per la cua, però que no va posar, com dèiem, les coses gens, però que gens fàcils als de l'Eixample. Anem a veure-ho, doncs, anem a il·lustrar-nos novament amb les declaracions de Javier Alario, membre, com dèiem, de la Junta de l'Esquerra de l'Eixample, que ens fa aquesta gran crònica de l'espectacular remuntada dels blancs.
Recuperando de nuevo buenas sensaciones para continuar estando ahí luchando por las plazas de promoción. Con la victoria de hoy el equipo se mantiene en sexto lugar. Ha sido un partido muy complicado, ha empezado bastante igualado, hasta que en el minuto 22, en una falta indirecta al borde del área, el defensa visitante Lázaro ha echado un buen tiro que ha sorprendido a Torres. 7 minutos después, en el caso, este caso, tanto el minuto 29 Aarón como en el minuto 30 Noel han estrellado 2 balones en los palos de la portería visitante. Y bueno, pues con esta mala suerte, pues se ha llegado al descanso con victoria visitante por 0-1. 1-1. La segunda parte que ha empezado con un poco más de empuje por parte del equipo local, pero en el minuto 58 el delantero Subirana ha chutado al palo, y luego pues en el minuto 67 Pedro, que hacía pocos minutos que había salido al campo, se ha sorprendido a Torres desde fuera del área y ha marcado el 0-2. Quedaban simplemente 23 minutos para finalizar el partido. Se pensaba que ya estaba todo vendido, pero no. En el minuto 73 el árbitro pita un penalti, lo lanza Pau y marca el 1-2, y en el minuto 85 Iñaki pues ha enganchado un muy buen disparo al borde del área y ha sorprendido al portero visitante consiguiendo el empate a 2. Dos minutos después un nuevo penalti pitado en el área visitante y de nuevo Pau que lo ha convertido en el 3-2 definitivo. Victoria muy trabajada que llena de moral también al equipo, lo mismo la situación de la Matera para estar todavía luchando ahí en estas últimas 5 jornadas que quedan del campeonato.
I tant que és victòria que dona moral, perquè és que no només van aconseguir remuntar els de l'Eixample, que com ens explicava molt bé ara Javier Alario, anaven perdent per 0-2 gran part del partit. De fet, al minut, ha passat ja el minut 70, s'anava amb aquest resultat de 0-2 en contra, i el que encara posava les coses més difícils és que al 71 veuria vermella directa el jugador blanc Gael Martínez, el jugador dels de l'Eixample. Per tant, amb un home menys enfocaven els blancs el tram final de partit, un tram final on van resoldre i de quina manera hi van aconseguir aquesta remuntada en un quart d'hora de joc final excepcional, amb doblet de gols de Pau Boix des del punt de penal. Al 74 i al 87 marcaria els 12 llançaments i al 84 feia el segon Ignacio Zaldúa. Per tant, grandíssim resultat per als de l'Eixample, que intentaran sumar la segona victòria consecutiva aquest proper cap de setmana visitant a un club futbol guinardó que és el segon per la cua amb només 13 punts. I pel que fa a aquest amateur B de l'esquerra de l'Eixample, el conjunt dirigit ara de forma provisional pel president de l'entitat, per Manel Martí Pisa, i dirigit fins fa res les darreres pràcticament 4 temporades pel nostre estimat Carlos Encabo, ara mateix són 600 classificats amb 43 punts, a només un punt d'aquest play-off d'ascens que havien ocupat tantes i tantes jornades fins a aquesta mala dinàmica que estava assetjant-los aquesta part inicial del 2025. Pel que fa a la part alta, amb 3 punts de marge lidera ara sí en solitari la classificació l'Inspire Soccer, i és que vam tenir duel a la part alta entre el primer i el segon classificats. Va guanyar l'Inspire als de Sarrià, com ara veurem a la resta de resultats i marcadors d'aquesta passada 25a jornada al grup 19 de la quarta catalana. Club Futbol Guinardó 5, Gran Penya Espanyolista Manigua B 7, Darna 4, Sant Ignasi C 0. El resultat que dèiem entre els dos primers classificats. Escola de Futbol Stoikov Racing Sarrià 1, Inspire Soccer 3. Més marcadors: Escola Brafa 3, Unió Esportiva Cèltic 1, Apa Poble Sec B 1, Club Deportivo Carmelo 4. La golejada de la jornada: el Car 11 Futbol Club B 0, Barcelona City Futbol Club 8, i per últim l'Unió Deportiva Pac B 2, Club Futbol Barceloneta B 3. Deixem aquí el futbol amateur, anem cap al futbol base i ho fem en primera instància amb els equips de la Unió Barcelonista Catalònia. Nova jornada per a tots els equips, fins a 16 dels de la franja blaugrana, que tot i no aconseguir un bagatge de resultats favorable aquest passat cap de setmana, van aconseguir, i molt meritoris, 5 triomfs i un empat. I per repassar-ho una setmana més, tenim amb nosaltres el Robert de Haro, el secretari de la Unió Barcelonista Catalònia, que ens apropa els resultats més destacats dels equips de la franja blaugrana.
Cap de setmana agridolç per la Unió Barcelonista Catalònia. Tot i això, volem destacar la victòria del cadet C, on una setmana més continua líder. El nostre cadet femení també aconsegueix una gran victòria i està a 4 punts dels 6 que eren per jugar per conquerir el títol de Lliga. Gran empat del sub-12A contra el segon classificat. Victòria molt merescuda del sub-11A contra un rival directe i el sub-10 A i el sub-10 B aconsegueixen dues grans victòries a domicili que fa que estiguin a la zona alta de la classificació.
Doncs escoltàvem una setmana més al Robert De Haro, que justament ens destacava la importància de la victòria també d'un dels equips com és el sub-10 A, un dels equips importants dels de la franja blaugrana, del conjunt que fa unes setmanes complia l'efemèride de 75 anys. I en relació a aquesta importància, atenció, perquè hem de tornar a escoltar el Robert De Haro, perquè el secretari de la Unió Barcelonista Catalunya té un altre missatge molt important per donar a tota la família del Catalunya. L'escoltem.
Jugadors, jugadores, pares, mares, familiars, entrenadors, entrenadores, aquest diumenge a les 11:15 us esperem a l'Escola Industrial. El sub-10 A té un partit contra la Vila Olímpica on, si aconsegueix la victòria, es proclamaran campions de Lliga. Hem de fer que l'Escola Industrial es tenyeixi amb els colors del club. Us hi esperem. Ànim, sub-10 A, endavant.
Doncs encara no hem desvetllat perquè hem dit que serà al poliesportiu, que ja tenim unes campiones de lliga a l'Eixample. Doncs com hem sentit, la setmana vinent, bé, ho explicarem la següent, ara al tram final explicarem per què, que si no ens farem un embolic. Doncs la setmana que ve podríem tenir més campions. Des d'aquí també encoratgem a aquest equip a donar-ho tot com hem vingut fent fins ara al llarg de la temporada, i també com ens demana el club que fem i ho fem extensiu, també encoratjar i animar tota la resta d'equips de la Unió Barcelonista Catalunya que no han aconseguit la victòria aquesta jornada, doncs a seguir treballant així de bé, que només d'aquesta manera seguiran i podran arribar els bons resultats. I qui també ha aconseguit bons resultats aquest passat cap de setmana, com ara veurem, han estat alguns dels equips destacats del Club Futbol Don Bosco. Anem doncs ja, canviem de colors del futbol base, anem amb els blanc i vermells, però abans, novament, el nostre més sentit condol a tota la família del Don Bosco i als familiars i amics de Josep Maria Puig Goberna, que com dèiem a la part inicial del programa, el membre de la junta directiva durant moltíssims anys dels blanc i vermells, ens va deixar aquest passat cap de setmana. Des d'aquí, novament, des de l'Eixample Esports, ens afegim a les mostres de condol i enviem una forta abraçada, com dèiem, a familiars i amics i a tota la gent del Don Bosco. Descansi en pau. I, evidentment, continuem novament amb l'actualitat esportiva. No podem fer una altra cosa, la vida continua, és obligat a seguir, i en aquest cas, qui segueix i amb mà de ferro no afluixa, no falla, és el juvenil A del Club Futbol Don Bosco. Anem doncs a la juvenil segona divisió del grup 15, on en aquesta passada 23a jornada va golejar novament el juvenil A dels blanc i vermell. Resultat final: Club Deportivo Carmelo B 0, Club Futbol Don Bosco 6. Una de les notícies curioses d'un partit on s'hi van veure 6 targetes grogues, 4 per al Carmelo i 2 per al Don Bosco, concretament per a membres de les banquetes. Dèiem que una dada curiosa va ser que no va marcar l'autèntic killer del gol. Pau Bernat es va quedar sense mullar aquesta jornada, però qui va mullar i amb ganes va ser un altre dels habituals del gol, especialment les darreres jornades. Guerau Puig faria fins a 3 gols, Héctor Cabrem faria 2 entrant des de la banqueta i s'apuntaria també a la festa Víctor Abad per, entre tots ells, deixar aquest marcador de 0 a 6. Al descans arribaria un resultat de 0 a 2, un doblet de Guerau Puig al minut 6 i al 37, i a l'inici de la segona part, al 48, Héctor Cabré faria un dels seus gols per situar el 0-3. Al 52 arribaria el hat-trick de Guerau Puig, i no seria fins al tram final on s'aconseguirien la resta de gols, els dos que faltaven. Al 85 el faria Víctor Abad i al 88 tancaria el seu doblet Héctor Cabré per situar el marcador final, com dèiem, de 0 gols a 6. La propera jornada el Don Bosco rebrà a l'Escola Industrial al juvenil D del Catalunya, però en aquest cas conjunt, aquest juvenil de la família del Catalonia, que no pertany a la secció de l'Eixample. Pel que fa al grup 15 de la juvenil segona divisió, a la classificació del juvenil A del Don Bosco, continua líder amb 54 punts en 21 partits disputats, un punt de marge per sobre dels seus dos més immediats perseguidors, el Vila Olímpica, el juvenil C del Vila Olímpica i el juvenil D del Martinenc, que no van fallar tampoc aquesta jornada, però van suar, ja que tots dos van guanyar per la mínima als seus rivals. I en aquesta novetat que introduïm per a aquesta setmana, no sé si ho farem més o no, perquè sempre anem molt, molt i molt justos de temps i de recursos, un servidor és qui s'encarrega de fer-ho tot, però evidentment si ho trobem i si ens arriba, doncs ho volem fer notori, com és un altre derbi de l'Eixample que es va disputar aquest passat cap de setmana al futbol base. Concretament es va disputar també a la juvenil segona divisió, però en aquest cas al grup 8, i és que en aquesta passada 23a jornada el juvenil B del Don Bosco va guanyar per 2-3 al juvenil C de la penya barcelonista Anguera. Tot això en un partit, això sí, força accidentat, on s'hi van veure fins a 8 targetes i dues d'elles serien vermelles directes per al juvenil C de l'Anguera. Un Don Bosco que, com dèiem, s'emportaria el derbi, però ho hauria de fer remuntant, sí que s'avançaria al marcador al minut 4 amb gol de Marcos Morata, però a la segona part, al 55, Quim Prieto empataria per a l'Anguera i al 71 Guillermo Peña posaria els grocs per davant al marcador per primer cop en el partit. Però un doblet de Lluís Nassarre al 77 i al 82 consumaria la remuntada del Don Bosco i faria que els parroquians s'emportessin aquest derbi juvenil de l'esquerra de l'Eixample. Fins aquí el futbol, com ens encanta dir per passar la segona part del programa, canviem la gespa pel parquet i ho fem en primera instància per parlar de futbol sala. I déu-n'hi-do de les grandíssimes notícies que ens arriben des del club futbol sala Eixample, i és que una setmana més els negrivermells i negrivermells estan d'enhorabona, i no només pels seus resultats dels seus equips, sinó en aquest cas en alguna ocasió com la dels dos protagonistes que ara parlarem, pel seu rendiment amb les seves respectives seleccions catalanes. I és que estem d'enhorabona, com dèiem a la part inicial del programa, tenim dos nous campions d'Espanya. Aquests són Eric Birdar Sánchez, jugador de l'Alevia, i també Martí Muñoz, jugador de l'Infantil A, que amb les seves respectives seleccions, com dèiem, s'han proclamat campions d'Espanya als campionats que es van disputar aquest passat cap de setmana a Blanes. Els dos eixamplins van firmar una competició espectacular al campionat de seleccions autonòmiques i, com dèiem, tots dos es van proclamar orgullosos campions. Així que, novament, orgull eixamplí per totes bandes, com el que també reflecteixen unes de les nostres protagonistes també aquesta edició 71 de l'Eixample Esports, i és que les jugadores del cadet femení de les negri vermelles s'han proclamat campiones de la seva categoria a falta d'una jornada per disputar. Per tant, moltíssimes felicitats a les jugadores del cadet femení del club futbol sala Eixample. Pel que fa a tots els marcadors d'aquest passat 5 i 6 d'abril, d'un total de 20 partits disputats, els resultats van ser de 10 victòries, un empat i 9 derrotes. Per tant, més bones notícies que no pas dolentes. Anem a repassar si ens arriba a la veu tots aquests marcadors. Cerdanyola del Vallès 3, Benjamí A 0, Infantil C 0, Prosperitat 4, Alevi B 7, Club Futbol Sala Sant Joan d'Espí B 4, Palamós Girona Futsal 4, Alevi A 3, Futsal Ripollet 1, Alevi Femení 5, Infantil C 3, Cerdanyola del Vallès A 4, Infantil B 5, Futsal Frederic Mistral 1, Unió Futsal Mollet 1, Infantil A 8, Infantil Femení 1, Futbol Sala Castelldefels 2, Cadet B 2, Agrupació Esportiva Les Corts UBAEB 1, Escola Futbol Sala Palafolls 7, Cadet A 4, la golejada, com dèiem, amb campionat de Lliga inclòs del Cadet Femení per 9 gols a 0 davant el Sant Vicenç dels Horts. Passem a la categoria juvenil. Juvenil C 2, Club Esportiu Futbol Sala Prosperitat 3, Juvenil B 3, Agrupació Esportiva Les Corts UBAEB 0, Juvenil A 8, Calde 5, Futsal Club Horta B 3, Sènior C masculí 1, Sènior B masculí 4, Esports Tremedal 3, empat a 5 entre la Penya Esplugues i el Sènior A masculí i dos marcadors més en clau Sènior femenina, Sènior B femení 2, Agrupació Esportiva Les Corts UBAEB 7 i per últim l'Atlètic Vilatorrada 1, Sènior A femení 3. Seguim parlant de futsal, però canviem els colors de la nostra samarreta i és que anem amb els groc i negres de l'Associació Esportiva Nova Esquerra, que tot i que no van tenir un bagatge de resultats favorable, 2 victòries i 5 derrotes, les dues victòries van ser tan importants com destacades per a dos dels equips més en forma del club. Ara veurem quins van ser aquests dos triomfs, però anem a repassar tots els marcadors. Sènior A 3, Club Futbol Sala La Unió 2, Sènior B 1, Can Clos Futsal 4, Street Soccer Barcelona Associació 3, Sènior C 1, Juvenil A 6, Montsant Futsal 0, Juvenil B 1, Europa 6, l'Hospitalet Beixport 13, Cadet 0 i el Sant Antoni Futsal 7, Infantil 1. Doncs com hem vist, les dues victòries van ser la del Juvenil A per 6-0, que va fer un partit molt sòlid, especialment a la primera part, i que a banda aquest triomf li permet recuperar el liderat. I l'altra victòria va ser la del Sènior A per 3-2 davant del Club Futbol Sala La Unió, que és ni més ni menys que la quarta victòria seguida del Sènior A. No ens estranya de cap de les maneres, evidentment, que estigui tan i tan orgullós d'aquest tram de temporada que estan fent Pau Barangó, l'entrenador del Sènior A dels groc i negres, a qui ara escoltem com ens feia aquesta valoració del gran moment del seu equip.
Partit molt igualat contra un rival directe que es decideixen a l'últim tram del partit. Content per la victòria, perquè al final això segueix reafirmant la nostra dinàmica positiva. Seguim invictes a la segona volta i això ja ens fa sortir encara més del descens.
Doncs i tant, cada dia veuen més marge respecte del descens i tot això per victòria, com dèiem, davant del Club Futbol Sala La Unió del Sènior A per 3-2 en un partit, com deia el propi tècnic, molt igualat. Podria haver caigut, de fet, per a qualsevol dels dos costats, però es va arribar amb empat a 2 als instants finals i allà va ser quan es va aconseguir marcar el 3-2 definitiu a falta només d'un minut per al final. Els autors dels gols serien Guillem Caire per partida doble i el tercer gol el feia Alberto Penina. Anem ja a l'últim dels nostres clubs, però no per això menys important. Deixem de tocar la pilota amb els peus, si no ens pitaran falta, i anem a fer cistelles de la mà dels equips del club de bàsquet Ipsi, que en aquesta passada jornada van aconseguir un bagatge de resultats i marcadors força equilibrat, i és que van aconseguir 5 victòries i van encaixar 5 derrotes. Anem a veure doncs aquests 10 marcadors. Club Bàsquet Grup Barna 55, Júnior 08 femení 43, Sènior A femení 49, Draf Gramenet B 42, Pujol Mollerussa 75, Sènior A masculí 54. Vinga, ànims al Sènior A masculí, seguim confiant en ells que lluitaran fins al final aquesta possible Final Four de la Supercopa. Més marcadors: Sènior B femení 52, Club Bàsquet Samà B 53, Virolai B 46, Sènior C femení 42. Més marcadors, anem a veure'ls a tots ells. Júnior 08 masculí 69, Bàsquet Sant Boi B 28, Bàsquet Ateneu Montserrat 68, Sènior B masculí 57, Júnior 07 masculí 78, Club Bàsquet Tona 68, sub-20 masculí 75, Club Esportiu Juvenil Hospitalet 71 i per últim el sènior C masculí 82, Club Bàsquet Santa Perpètua 47. De les 5 victòries que acabem d'esmentar, volem destacar especialment 2. Farem avui això ja que malauradament i gràcies al bàsquet, Club Bàsquet Ipsi, que fins última hora ens ha estat ajudant per a intentar aconseguir un nou protagonista. Avui no tenim veu per part dels llangardaixos i llangardaixes, però anem a donar-li més veu des de la nostra posició. I és que volem posar en valor la victòria del sènior A femení, que amb aquest triomf fa un pas de gegant respecte a poder aconseguir la permanència, ja que aquesta victòria va ser davant d'un rival directe. A falta de només dues jornades, les llangardaixes han guanyat 5 dels darrers 6 partits i acaricien ja la permanència amb aquest gran triomf d'aquest passat cap de setmana a Provença. I també volem destacar la victòria que esmentàvem del sènior C masculí per 82-47. I és que van tornar a guanyar després de dues jornades seguides perdent i gràcies a aquesta victòria continuen una setmana més a la primera posició. També els manquen només dues jornades per acabar la competició i es disputen el campionat i un possible ascens amb dos clubs més, com són el Club Bàsquet Ginàs i el Club Bàsquet Ciutat Vella. El campionat, sens dubte, passarà per guanyar els dos partits que queden i compte perquè un d'ells és davant d'un rival directe i, a més, a la pista del Club Bàsquet Gina. Se'ns acaba el temps, no tenim temps per més, molta informació la que hem donat en aquesta 71a edició de l'Eixample Esport. Recordar-vos una setmana més que ens podeu seguir a les nostres xarxes socials via Instagram, via Twitter i via Facebook a @eixampleesports i també us agrairia molt si em podeu seguir a un servidor, Jordi Gallegàs, via Instagram a @jordigallegàs i via Twitter, ara denominat X, a @@JordiGalla. Recordar-vos també que ens podeu escoltar en directe de dimarts a dijous a partir de les 12 del migdia a la web d'Eixample Barcelona Ràdio i que en aquesta mateixa pàgina web, al nostre apartat de l'Eixample Esports, podeu recuperar en mode de podcast tant aquest programa 71 com el 70 anteriors. Abans d'acomiadar-nos, com ja havíem dit de fer i aviam intentarem que s'entengui, per motius personals d'un servidor d'agenda, la setmana vinent s'irà fora cobrint el MIC Futbol, el torneig de futbol base internacional més important del món. És per això que no serà possible fer programa del que ens passi a l'actualitat esportiva de l'Eixample la setmana vinent, però per compensar-ho, ho acabarem de tancar en la casa, però en principi així serà, farem programa després de la Setmana Santa. Què vol dir això? Doncs que ja sé que el cap de setmana de 19 i 20 d'abril no hi haurà competició, però aprofitarem la setmana següent per repassar el que hagi passat al proper cap de setmana del 12 i el 13 d'abril del 2025, on, com ja han dit, es poden decidir fins i tot campionats. Així doncs, l'edició 72 de l'Eixample Esport serà a partir del 22 d'abril. Doncs ens aplacem al dia 22 i ens escoltem durant tota la setmana de la setmana de Sant Jordi, que no és perquè sigui el meu nom, però quin dia més bonic, no? Com bonic és cada setmana agrair-vos la vostra escolta. Moltes gràcies per ser-hi una setmana més i ens escoltem amb la propera edició de l'Eixample Esports a partir del 22 d'abril. Fins llavors, que passeu molt i molt bona Setmana Santa i que vagi molt i molt bé.
Eixample Esports, amb Jordi Gaya.